I avui ens volem submergir en els estudis d'una formenterera que ha aconseguit una qualificació de matrícula d'honor en el treball de fi de grau d'educació primària. Estem parlant de la veïna d'Escaló, Carla Torres Seguí, que ha presentat aquest treball, Les possibilitats de la filosofia 318 per al museisme pedagògic. Hola Carla, benvinguda a Ràdio Illa i enhorabona.
Bon dia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per venir aquí amb nosaltres. Començam per lo més bàsic. Què vol dir museisme pedagògic?
Mira, museisme pedagògic és un terme que jo a sa carrera realment no l'havia estudiat tampoc, per tant això també me va venir un poc de nou a l'hora de començar a fer este FG, però bàsicament són totes aquelles institucions que parteixen del patrimoni històric educatiu com un element que al final configura també el que seria la nostra identitat sociocultural, no? Per fer-ho fàcil, són tots aquests museus de l'educació, és a dir, el que ens ve a la ment quan pensam en un museu que potser està exposant certs materials que s'utilitzaven antigament per fer classes, o a vegades una de les coses que fan molt és representar aules de, per exemple, com era l'educació en l'època franquista i com era una aula d'aquella època. Per tant, quan parlam de museisme pedagògic, bàsicament parlam de tots aquests museus de l'educació que serveixen al final per estudiar l'educació del passat, però fer-ho des del present.
Jo a vegades entro a les aules d'avui en dia i penso que les que jo anava, no fa tants anys, ja són gairebé de museu, perquè hi havia pissarres.
Bé, hi ha de tot, sí, hi ha de tot avui en dia.
Què és la filosofia 318? Perquè el títol es diu, el títol del treball, es diu Les possibilitats de la filosofia 318 per al museisme pedagògic.
Sí, la filosofia 318 teòricament no té res a veure amb el museisme pedagògic, de fet era un dels grans reptes del treball en si, i va començar sent un programa que va començar a Catalunya bàsicament per aprendre a pensar. És a dir, era un currículum que se feia per infants de 3 a 18 anys, per això té aquest nom, i se pretenia arribar a desenvolupar al màxim les habilitats de pensament i a fer un poc això que se vol aspirar sempre de pensar millor, que de fet era tot un repte també definir que volia dir pensar millor, i al final se va arribar a la conclusió de que volia dir atendre a dos principis, és a dir, d'una banda, pensar millor des de l'eficàcia, és a dir, fer-ho des de la lògica, saber fer inferències, saber establir relacions, saber trobar diferents tipus de connexions, i d'altra banda, també implicava pensar millor des de la bondat, és a dir, des de l'ètica, que està molt bé tenir la capacitat de fer-se preguntes, però un ha de saber en quin context les ha de fer, i al final era com una tasca que era intel·lectual, però a la vegada era una tasca moral en si mateixa. Per tant, això és un currículum que se fa perquè les escoles, els nens, puguin aprendre a pensar a través de diferents lectures, activitats, etc. Se debaten com a reptes filosòfics, però amb activitats totalment quotidianes.
Això de 3-18 entenc que és perquè és un currículum aplicat des dels 3 fins als 18 anys.
Exacte. Sí, teòricament està pensat així, tot i que hi ha moltes escoles que ho segueixen fent, però no d'aquesta manera tan estricta. Potser només s'aplica a uns cursos, a vegades només se fa infantil, a vegades només a primària. És bastant flexible, però teòricament sí que està plantejat amb una sèrie de programes per abarcar des 3 en els 18 anys.
I s'aplica això, per exemple, al nostre entorn educatiu, aquí a les Balears?
Sí, és a dir, de fet hi ha unes certes escoles que sí que són molt pioneres en aquest sentit. Sí que és veritat que va un poc també a èpoques i al final, desgraciadament, hi ha qüestions amb educació que va un poc per modes, i sí que és veritat que depèn un poc de quina part mirem i en quin moment. Potser hi ha hagut moments que sí que s'ha fet més, després com tot van sortint crítiques. Una de les crítiques que rebia la filosofia 318 era que no se li donava transversalitat, és a dir, que si tu dedicaves una hora de l'horari a fer filosofia 318, ho estaves tractant com una cosa totalment aïllada, és a dir, com que feies una hora per aprendre a pensar, però després, les altres hores ja era com que se donava per fet que en les altres hores no aprenies a pensar, i va ser una de les crítiques que va rebre. Però clar, després tot té, no?, pros i contres, i tornaven i deien, no, però han de reivindicar la importància d'establir un moment en el que de manera explícita estiguem treballant totes aquestes habilitats lògiques de pensament i qüestions més ètiques, que no és en cap moment estudiar filosofia, és fer filosofia, és aprendre a reflexionar, a qüestionar l'entorn. Per tant, depèn un poc.
I com uneixes aquests dos mons? El museisme pedagògic, o sigui, fer de l'educació del passat una visita museïtzable, diguem-ne, i la filosofia 3D8, aquesta filosofia que ens ensenya a pensar.
Sí, bé, he de dir que va ser tot un repte, perquè aquest treball està fet a través d'una metodologia que es diu revisió sistematitzada de la literatura, que bàsicament el que fas és, a través d'unes equacions, vas buscant quins documents apareixen i vas fent una cert... vas aplicant uns filtres on vas fent un cribatge per saber, en funció de l'any de publicació, en funció de la tipologia de text, evidentment un darrer filtratge qualitatiu, i no vaig ser capaç de trobar cap equació que relacionés aquests dos termes i que m'aparegués algun document amb aquestes dues paraules, amb mil sinònims, sí, on aparegués junt. Per tant, va ser un poc complicat en el principi, i al final vàrem apostar per fer una cerca de museisme, una de filosofia, i quan ja vàrem tenir tota aquesta informació, començar a trobar quins eren els punts de connexió entre aquestes dues esferes diferents, diguem. El primer de tots, que per jo era el més evident, i era un poc el que me servia com a fil conductor també per tot el treball, era que els museus eren espais ideals per aprendre a tenir un pensament crític, és a dir, són dinamitzadors del pensament crític. I és que, per exemple, en el cas dels museus de l'educació, sí que tenim un avantatge molt important, que és que l'escolaritat és una experiència que és gairebé universal. És a dir, pràcticament tothom ha pogut anar a l'escola i és molt més fàcil poder reflexionar d'una experiència que han viscut, no? Pelant un poc en aquesta part més emocional i més sentimental. Després, un altre aspecte que tenien en comú era el caràcter dialògic, és a dir, la conversa, el diàleg, tot això que són elements molt quotidians en el nostre dia a dia, era un altre aspecte que tenien en comú, perquè a la filosofia 3D8 l'aprenentatge es fa a través del diàleg, i amb els museus pedagògics avui en dia se pretén que la relació que se fa entre el museu i entre el visitant que hi va sigui una conversa, sigui un diàleg sempre simètric, i que això, que hi hagi una simetria relacional. I després, un altre aspecte molt important era el fet de el progrés no és progrés si no és de tothom, si no és compartit, els valors democràtics. I és que si anàvem en els antecedents de la filosofia 3D8, trobàvem en Dewey que ja reivindicava la importància de la democràcia en l'educació. I amb el museisme pedagògic també era molt fàcil de relacionar, perquè els museus pedagògics estan molt relacionats amb la història pública, que el que pretén és donar veu a totes aquestes minories que han estat silenciades o que no han estat escoltades, a la dona, en els mestres silenciats, a l'obrerisme, i al final reivindica aquesta participació de tothom, no? Que la història sigui una història de tothom i que se projectin als museus totes les versions que hi ha hagut. I al final això era un altre element també molt compartit en la filosofia 3D8. Per tant, a través de fer les dues investigacions, diguem, per separat de lo que seria la cerca bibliogràfica, després unir-ho, s'unien bàsicament a través d'aquestes tres dimensions.
En tot cas, entenc que com a investigadora, home, és molt estimulant anar per un camí que ningú ha fet abans.
Sí. Bueno, com he dit, era tot un repte, no sabíem massa bé com acabaria, però bé, al final jo crec que el treball sí que... és el que pretén demostrar, que tot i que siguin coses que anteriorment no havien estat relacionades, les possibilitats que ofereix la filosofia 3D8 amb el sentit d'oferir eines per aprendre a desenvolupar un pensament crític i creatiu són reals dins el museisme pedagògic i que se poden utilitzar perfectament.
Bé, veig alguns dels elements que configuren aquest treball. Ho tornem a dir, que ha rebut la màxima qualificació, un 10, és un treball de fi de grau en educació primària d'Anna Carla Torresseguí, d'aquí de Formentera. Hi ha alguns elements d'aquest treball que m'han cridat poderosament l'atenció. Per exemple, reprodueixes el quadern escolar d'una tal Loncho Zubeldia.
Sí.
Ens ho expliques?
Sí. Això m'ho pareix superinteressant. I és que a l'hora de fer el treball, és a dir, una vegada se va fer la cerca bibliogràfica, després vàrem fer aquest, jo dic agrupament per dimensions, però bé, això és un poc subjectiu de quins aspectes hi havia en comú, una tercera passa, diguem, era establir una sèrie d'orientacions, és a dir, d'acord, hi ha possibilitats, quines són? Com podem fer que això ajudi en el museisme pedagògic? I una de les propostes, per dir d'alguna manera, que jo vaig proposar va ser el tema d'utilitzar els objectes petjada. Els objectes petjada són tots aquells objectes que s'exposen que tenen una naturalesa diferent perquè són més susceptibles a que hi hagi una reflexió. no? I un dels exemples que posava com aquest objecte petjada va ser aquest quadern, que era d'un alumne basc, Alonso Zubeldia, l'any 1966, pot ser que tu ho tens més a prop, sí. Mm. Va ser castigada a escriure 1000 vegades en l'escola no voy a hablar vasco. Clar, això dona bastant per reflexionar, per exemple, sobre quins processos de minorització han patit llengües com el català, el gallec, el basc, l'estat espanyol, i com tot això s'ha vist al final sempre reflectit amb l'educació. Al final aquests objectes petjada el que ens ajuden és un poc a qüestionar quines han set les pràctiques hegemòniques que s'han fet sempre, quines estratificacions socials amaguen i baix quines teories subjacents s'amagava tot això. I això és un dels exemples, seria un exemple d'objecte petjada.
És un, eh? N'hi ha diversos d'aquests objectes petjada. La veritat és que fa fredor veure el quadern d'aquesta nena de l'any 1966 completament ple d'aquestes repeticions, d'aquesta frase tan lamentable que es veu com algú que s'anomenava professor li va obligar a fer.
Evidentment.
Bé, escolta'm, ja que hi som, en recomanes algun museu pedagògic?
Mira, jo sempre granaré cap a casa i sí que és veritat que aquí a les Illes Balears en tenim un que està a Inca, que ara està en un procés de transformació total, estan intentant canviar l'edifici, canviar les formes d'investigar l'objecte, de relacionar-se amb el visitant, i si és el museu que tenim a Inca, que abans estava més enfocat a la part arxivística, però sí que és veritat que avui en dia també va molt lligat un poc tot això dels canvis de la nova museologia, que va ser com aquesta tendència que va sorgir a partir dels anys 80 del segle passat, que pretenia, pues, això, que van uns museus que reproduïssin pràctiques hegemòniques, que tenien un caràcter elitista molt tancat, i avui en dia aquí s'està fent una gran feina per intentar obrir el museu a la comunitat. De fet, hi ha una sèrie d'activitats que se fan per part del museu, com per exemple la peça del mes o qüestions així, que pràcticament l'objectiu és aquest, obrir el museu a la comunitat, que surti de les parets de l'edifici, i s'està fent una gran reforma en aquest sentit a Mallorca.
Bé, doncs ja ho sabeu, una proposta per si visiteu l'Illa Gran. Per cert, Carla, tu ja has acabat el teu grau en educació primària, com veiem amb unes notes excel·lents, i ara què?
Ara que, una gran pregunta. Bé, de moment aquest any està bastant encaminat, després encara no ho sé, però sí, ara en setembre me n'aniré a Barcelona i faré el màster en investigació i canvi educatiu. Me fa moltes ganes, me feia ganes seguir estudiant, ara n'hava acabat el grau, i després ja ho veurem.
Ja ho veurem. Home, en tot cas, no sé, vés a Cebre, Carla. Igual et dona per anar a voltar món, com el teu pare.
Exacte, mai se sap.
Na Carla Torres Seguí, ja està graduada en educació primària i ara farà aquest màster d'especialització, en aquest cas a la capital catalana. Avui ha tingut l'amabilitat d'explicar-nos, doncs, la seva aventura amb aquest treball, les possibilitats de la filosofia 318 per al museisme pedagògic. Segurament ara hi haurà alguna persona que tindrà 4 o 5 anys menys que tu i que estarà a punt de fer el viatge que tu ara has conclòs, no? Després de 4 anys d'estudi universitari a Mallorca. Algun consell, alguna indicació, què tal?
Algun consell? Bé, jo el primer de tot, a lo millor és molt, molt típic, però que facin el que els agradi. És a dir, jo, per exemple, quan ara parlant del TFG, al principi tots són dubtes, no saps cap on enfocar-ho. Jo, per exemple, volia relacionar-ho amb la part aquesta de filosofia 318, que al final hi he tingut sempre una certa vinculació més emocional, perquè quan vaig començar aquí a l'escola Sant Ferran ja feien filosofia 318, per tant, com que l'he rebut d'alumne, i era un poc difícil d'encaixar en tot això, però al final, si tu apostes per allò que t'agrada, hi ha la manera de fer-ho. I també a nivell de grau sí que li recomanaria que en tot el que se pugui implicar, que ho faci, perquè després dona resultats. És a dir, jo, per exemple, aquests 4 anys he tingut l'oportunitat de participar de manera més activa en coses de la facultat a nivell de beques de col·laboració. De fet, aquest TFG està marcat amb una beca de col·laboració, o col·laboracions amb altres professors, de participar en comissions, perquè tot això t'afavora a la universitat des d'un altre punt de vista i al final ho veus un poc més des de dins, no? Tens una altra perspectiva. I jo quan vaig començar és una cosa que no m'hagués esperat. És a dir, jo fa 4 anys no hagués pensat que hagués estat en totes les comissions possibles. I sí que és veritat que és una experiència que al final te dona altres punts de vista i que enriqueix molt.
No, i contactes i vés a saber.
Exacte, sí. sí.
I has trobat a faltar l'illa, la família, aquestes coses?
Bueno, sempre, Formentera, sempre senyora. Però no, molt bé, molt bé. Sí que és veritat que jo quan vaig fer primer vàrem tenir el fantàstic Covid i, clar, he tingut una carrera un poc pandèmica, un poc bastant.
Clar.
Jo me'n vaig anar en setembre de 2019, vaig començar primer i ens varen confinar primavera, per tant, vaig haver de tornar. Després, segon, mascaretes, moltes classes online.
Uf.
Per tant, sí que ha estat una experiència un poc especial, però bueno, ho va ser per tots. Jo crec que ningú estava preparat. I això jo crec que potser ha marcat un poc la diferència perquè sobretot el primer any vaig estar més a Formentera del que m'esperava. Però bé, per a Mallorca també s'hi viu molt bé i també mos acueixen bé.
Carla, moltíssimes gràcies i molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres.